Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Estem a dijous, el dia es presenta completament serè, sense cap novetat. Ara per ara, monotonia també, Dani Ramírez, de la previsió meteorològica.
Sol, torna a pujar la temperatura, tornaríem a aproximar-nos als 38-39 graus, els punts més càlids del prelitoral gironí. I a la tarda, nuvolades al Pirineu Oriental, alguna gota, algun ruixadet pot caure al Ripollès, ben poca cosa. I divendres faria sol, 4 núvols de tarda al Pirineu, la temperatura començaria a baixar una mica, al cap de setmana poden baixar una mitjana de 5 graus, notarem aquesta refrescada o aquesta suavització, farà calor, però no tanta, dissabte i diumenge, dissabte amb alguna tronada al Pirineu i diumenge probablement una mica més de tempestes. Ho anirem seguint, de moment no marquen grans pluges, però després de tanta calor, aquestes primeres tempestes ja que sortiran del Pirineu fins l'interior de Girona, prelitoral, potser fins a la costa, podrien ser fortes i amb alguna pedregada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada d'aquest dijous. L'Ajuntament de Ripoll no està a favor de la proposta del Plàter, que ha de començar a implantar-se el 2030 i que s'acabaria l'any 2050. En el cas d'aquest municipi tindria una afectació d'unes 120 hectàrees, tot i que tan sols un 10% s'acabarien desenvolupant i tenint plaques solars. L'alcaldessa ja ha anunciat que s'estan plantejant o bé presentar una esmena a la totalitat o replantejar totalment el projecte. Escoltem a Sílvia Orriols.
Aquestes 11 hectàrees, però és evident doncs, que la majoria de propietaris no ho accepten, no ho volen. Ripoll té poc sol, diguéssim, pel sector primari, no podem permetre'ns perdre'l. Tot el que guanyaríem per autosuficiència energètica ho perdríem per autosuficiència alimentària i, per tant, hem de buscar un equilibri.
L'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys, 10 mesos i 15 dies de presó el conductor que va matar una ciclista d'Olot a la carretera dels Àngels a Quart el 30 d'octubre del 2021. Seguint el veredicte, la sentència conclou que l'acusat anava begut quan va embestir la víctima, que després va conduir de manera temerària al llarg de 2,5 quilòmetres per fugir i que va abandonar la noia al lloc de l'accident sense auxiliar-la. Atenció, perquè tenint en compte aquestes penes, possiblement no entrarà a presó. El Consorci de Benestar Social del Ripollès va detectar 88 casos de maltractament a infants i adolescents durant el 2025, una xifra superior a la registrada l'any anterior. La negligència continua sent la forma de maltractament més habitual. Besalú aposta per fidelitzar el turisme. Des de l'Ajuntament creuen que l'objectiu ha de ser que el municipi sigui un lloc on els visitants repeteixin l'experiència. L'alcalde és Lluís Guinó.
Sobretot amb la mentalitat actual, que bàsicament el que es busca és diversitat, variabilitat, anar com més llocs millor i conèixer com més pobles i més ciutats i més països millor. Home, La recerca de la fidelitat turística, diguem, que aquest és el concepte poder que s'explica millor, és una feina complicada i que no només poden fer els ajuntaments, sinó que l'han de fer els ajuntaments i el sector privat també.
I avui estem de dol perquè la popular locutora de Ràdio Olot, Gaditos Farges, ha mort aquest dimecres a l'edat de 71 anys. En feia 10 que lluitava contra un càncer que el que li ha plantat cara amb tota valentia fins l'últim moment. Farges va ser locutora de Ràdio Olot des de principis dels anys 70 fins després de la pandèmia, polifacètica a la zona. Ha tocat totes les tecles de la ràdio. Una forta abraçada, doncs, a tota la seva família. I avui també us parlarem de la programació d'Olot Cultura. Presenta una programació cultural amb aposta pels clàssics de cara a la tardor. Aquesta nova programació combina arts escèniques, música, exposicions, literatura i patrimoni. Tots els actes estan pensats per gaudir de la qualitat i per tots els públics. I pel que fa als esports, l'Olot perd 1-3 en el segon partit de pretemporada davant el Girona. Un doble de Minso i un gol a l'inici de la segona part de Javi Sarasa han sentenciat el conjunt garrotxí que s'ha estrenat en l'aspecte golejador. Roger Vidal, el tècnic, ho valora així.
M'agrada més la segona part que la primera hem estat poc ordenats, ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona, no hem estat bé, hem saltat quan no tocava saltar i a la segona part segurament fent un pas endarrere, hem estat més juntets, amb les línies més juntes, i hem ser capaços de reduir espais, que no trobéssim joc per dintre, i a partir d'aquí, quan robàvem, també hem anat cresquent en pilota, no?
Esteu escoltant els 5 minuts més, desenvolupem continguts en tan sols 30 segons.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El Plater continua portant cua. L'Ajuntament de Ripoll no està a favor de la proposta del Plater, que ha de començar a implantar-se el 2030 i que s'acabaria el 2050. En el cas d'aquest municipi tindria una afectació d'unes 120 hectàrees, tot i que tan sols un 10% s'acabarien desenvolupant i tenint plaques solars. L'alcaldessa ja ha anunciat que s'estan plantejant o bé presentar una esmena a la totalitat o replantejar totalment el projecte que se'ls ha fet arribar, ja que argumenta que aquest pla no ha estat consensuat ni amb ajuntaments ni tampoc amb els propietaris de les finques. Laura Segú.
L'Ajuntament de Ripoll es posi funcionarà frontalment en contra del pla de transició energètica al Plater que ha d'implantar-se del 2030 al 2050. Els motius és l'afectació que tindrà tant en paratges naturals com en les empreses ramaderes i agrícoles del municipi. Argumenten que aquest pla no ha estat consensuat ni amb ajuntaments ni amb propietaris de les finques. Lamenten que en comptes de buscar consens s'hagi recorregut a una imposició. Ara s'estan plantejant o bé presentar una esmena a la totalitat o replantejar totalment el projecte que se'ls ha fet arribar, el qual tindria una afectació d'unes 120 hectàrees, de les quals tan sols poc més d'un 10% s'acabarien de desenvolupar i tenint placa solar. Escoltem Sílvia Oriols, alcaldessa de Ripoll, i en Miquel Güell, tècnic de l'Ajuntament.
Aquestes 11 hectàrees, però és evident doncs, que la majoria de propietaris no ho accepten, no ho volen. Ripoll té poc sol, diguéssim, pel sector primari, no podem permetre'ns perdre'l. Tot el que guanyaríem per autosuficiència energètica ho perdríem per autosuficiència alimentària i, per tant, hem de buscar un equilibri.
Sí, té, suposa un impacte, suposa un canvi del territori, evident. És un canvi que pot ser important visualment, econòmicament, i a nivell de territori ens afecta com perquè tinguem una anàlisi més profunda i podem arribar a valorar els pros i els contres d'aquest document.
L'Ajuntament ha ofert una sessió informativa aquest dimarts amb l'assistència d'una cinquantena de persones afectades, les quals algunes han plantejat les seves inquietuds i el seu posicionament sobre un projecte que tindrà un impacte a tots els nivells en el territori, però també en l'economia. És el cas de l'Anna Maria Roma, qui ha adquirit recentment la finca de la Carola. Ells es posicionen clarament pel no. En ell particular presentaran al·legacions perquè creuen que van contra dels seus interessos com a empresa i perquè defensen que cal preservar les comarques del Pirineu per davant de les que són més seques.
Les grans comarques, i dic les grans comarques de Catalunya que tenen tota la part del Pirineu, si no som els d'aquí que les preservem, jo penso que Catalunya hi perd molt aquí, a nivell turístic i a nivell d'ambient, no? Llavors, en canvi, hi ha comarques que són molt més seques, que a més les plaques són molt més eficients en un ambient sec i que són més oportunes de ficar allà.
A més, Oriols ha alertat del risc que les hectàrees del Plater quedin tacades i que en un futur determinats governs es creguin legitimitzats per expropiar aquests terrenys i desenvolupar-hi aquest projecte.
La primera sessió de la taula per l'Hospital de Can de Bànol es celebrarà a principis del mes de setembre. Així s'ha confirmat el ple ordinari del Consell Comarcal del Ripollès arran d'un encès debat en el moment de precs i preguntes. La sessió ha tractat també altres qüestions de tràmit, però aquesta ha estat la més sonada.
El que havia de ser un ple tranquil abans del mes inhàbil d'agost, el Consell Comarcal del Ripollès s'ha convertit en una sessió de debat encès a causa del tema estrella de la comarca en l'últim mig any, la situació i el futur de l'Hospital de Can de Bànol. Des del grup de Junts s'ha preguntat quan es convocarà la taula pel centre sanitari anunciada des de fa mesos, al que l'equip de govern ha posat data, dimarts 8 de setembre a les 4 de la tarda. Però el tema és que en Deni i els consellers han començat a marcar posicions en un clar clima de precampanya electoral, arran també de la moció que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat per garantir la qualitat dels serveis sanitaris i del model català. Parlen Oriol Lázaro de Junts, Sergi Albric d'Esquerra Republicana i Ramon Roquer de Moviment d'Esquerres.
La Generalitat entregui fins a 3 informes diferents. Això és el que es demana. No es demana ajornar res. Es demana que informes en els quals es garanteixin que no es perden serveis, que s'assegura la capacitat assistencial, però nosaltres, que hem intentat aportar i tirar endavant, ens hem bloquejat, no ha convocat la taula sanitària.
Però crec que com a comarca hem de ser capaços d'abocar el màxim de recursos, el màxim d'esforços, perquè endavant ho tingui tots els recursos, tingui tot el suport que pugui tenir, de Vic, de Camp d'Olot, etc., perquè tothom pugui ser atès a Can Davant en les millors condicions. Si marxen 8.000 persones, és molt difícil que els recursos que s'hi destinin siguin els mateixos.
I si aquestes persones decideixen que volen anar a Olot, Can Davant haurà d'entomar. Ho haurà d'entomar i hauran d'entomar responsables polítics.
Els grups s'han acabat emplaçant a preparar la taula per l'inici de curs per poder debatre i arribar als primers acords i conclusions i no eternitzar la situació. D'altra banda, també s'han passat alguns punts de tràmit i s'han aprovat mocions contra el Pla Ter tal i com està plantejat actualment, a favor de demanar la implementació d'un cicle de grau mitjà de manteniment ferroviari a Ripoll o també en reconeixement als drets laborals dels bombers voluntaris.
Busques la màxima eficiència i confort per aquest estiu? A Florenci Cos som especialistes en climatització, des d'aires condicionats domèstics fins a aerotèrmies i aplicacions industrials. A Olot, des de 1948, ens encarreguem de les teves reformes i del manteniment d'aigua, clima i gas, perquè una bona instal·lació et fa estalviar i viure millor. No passis calor aquest estiu. Consulta'ns sense compromís. Truca'ns al 972 26 36 04 o visita'ns al carrer Pere Lloses 8. Florenci Cos, avança't a la calor.
A la pàgina judicial, l'Audiència de Girona ha condemnat a 2 anys, 10 mesos i 15 dies de presó el conductor que va matar una ciclista d'Olot a la carretera dels Àngels, a Quart, el 30 d'octubre del 2021. Seguint el veredicte, la sentència conclou que l'acusat anava begut quan va embestir la víctima, que després va conduir de manera temerària al llarg de 2,5 km per fugir i que va abandonar la noia al lloc de l'accident sense auxiliar-la. Li aprecia, però, atenuants d'embriaguesa en relació amb el delicte d'omissió del deute de socors i els de reparació del dany i lesions indegudes que li han rebaixat la pena. La defensa, encapçalada pel lletrat Manel Mir, remarca que el condemnat podria esquivar la presó perquè es compleixen els requisits legals. El jurat popular no va tenir cap dubte i, per unanimitat, va declarar que el conductor era culpable de tots els delictes dels quals l'acusaven. L'homicidi per imprudència greu, en concurs amb conducció sota els efectes de l'alcohol, un delicte de conducció temerària i un d'omissió greujada del deure de socors. A partir del veredicte, la secció quarta de l'Audiència de Girona ha dictat sentència i li han posat una pena de 2 anys, 10 mesos i 15 dies. Això implica que el processat podria esquivar la presó perquè, segons la defensa, es compleixen els requisits legals per suspendre l'execució de la condemna, sobretot perquè cap de les penes dels delictes per separat ha superat els 2 anys. El president magistrat, Adolfo García Morales, ha exposat a la sentència que la petició natural dels familiars de la víctima, reclamant els càstigs més rigorosos possibles, no pot ser acollida pel tribunal. El Consorci de Benestar Social del Ripollès va detectar 88 casos de maltractaments a infants i adolescents durant el 2025, una xifra superior a la registrada l'any anterior. La negligència continua sent la forma de maltractament més habitual i l'organisme alerta de la importància de reforçar la detecció precoç i també la coordinació.
Els casos de maltractament a infants i adolescents detectats pel Consorci de Benestar Social del Ripollès han augmentat durant el darrer any. La situació més habitual és la negligència, és a dir, actuacions inadequades per part de les persones responsables de la cura i l'educació dels menors davant les seves necessitats físiques, socials i psicològiques, així com una manca de previsió de futur. Elisabet Ortega és la directora del Consorci.
Les mares i els pares no tenen les suficients, a vegades, habilitats parentals i parentals i, per tant, no fan una bona atenció als seus fills. Però també ens trobem en situacions de violència masclista o en situacions d'abusos sexuals.
Quan es detecta un possible cas, el protocol d'actuació s'activa de manera immediata.
Una valoració més a fons, de veure si allò és només una situació de risc, en què això que us dic, que hi ha uns pares que, bueno, tenen algunes dificultats i veiem que es pot treballar perquè la situació, doncs, es recuperi, o realment es tracta d'una situació greu en la que l'infant ja corre un cert perill i, per tant, ja hem de... O sigui, aquí ja passem, diguem, el testimoni als serveis de protecció de la Generalitat.
Des del Consorci també exposen la seva preocupació preocupació pel nivell de tolerància envers la violència que asseguren existeix actualment en la societat.
Això es veu amb aquestes situacions, però també es veu amb les dades que ens aporten doncs, les situacions de violència masclista. És a dir, es produeixen una quantitat de situacions i hem d'abordar moltes situacions que anteriorment, algunes jo crec que no les veiem perquè no teníem les eines per veure-les, però altres perquè tampoc s'estaven produint.
La detecció dels casos arriba principalment a través de dos serveis. D'una banda, el Servei d'Informació i d'Atenció a les Dones, que treballa en situacions de violència masclista i on els infants i adolescents poden ser víctimes directes o indirectes. De l'altra, l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, un servei que no es presta directament des del Ripollès, però que també intervé a la comarca. La coordinació entre els diferents serveis i institucions facilita la detecció d'aquestes situacions.
Treballem tots conjuntament, tenim una taula per analitzar i per impulsar l'activació d'aquests protocols, i jo crec que això també fa que al treballar més coordinadament, més conjuntament, les deteccions són més elevades.
El Consorci recorda que qualsevol ciutadà pot contribuir a detectar possibles casos de maltractament. En aquestes situacions es pot contactar amb el telèfon gratuït Infància Respon de la Generalitat o bé adreçar-se directament a la seu del Consorci.
Ningú tingui por. Hem de pensar que darrere de la nostra por hi ha un nen que ho està passant molt malament i que per tant hem de ser tots molt responsables i poder protegir i cuidar entre tots els nostres infants i adolescents.
Durant el 2025, el Consorci de Benestar Social del Ripollès va detectar 88 casos de maltractament a infants i adolescents.
Besalú aposta per fidelitzar el turisme. Des de l'Ajuntament creuen que l'objectiu ha de ser que el municipi sigui un lloc on els visitants repeteixin estada. En els últims temps, el públic francès i dels Estats Units és el més present al poble. L'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, també ha destacat la millora en termes de seguretat degut a la coordinació entre Mossos d'Esquadra i agents municipals.
Besalú i turisme són dues paraules que al diccionari garrotxí apareixen com a sinònims des de fa dècades. És un dels municipis de la Garrotxa que rep més visitants, sigui quina sigui l'època de l'any, però especialment estacions com l'estiu i la tardor són els mesos amb més afluència. Després de l'aturada obligada per la pandèmia, ara ja fa 6 anys, el municipi s'ha recuperat d'aquests mesos amb restriccions de mobilitat i ara viu un moment de creixement. Segons l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, remarca el que es busca en matèria de turisme al municipi.
Sobretot amb la mentalitat actual, que bàsicament el que es busca és diversitat, variabilitat, anar com més llocs millor i conèixer com més pobles i més ciutats i més països millor. Home, La recerca de la fidelitat turística, diguem, que aquest és el concepte poder que s'explica millor, és una feina complicada i que no només poden fer els ajuntaments, sinó que l'han de fer els ajuntaments i el sector privat, també.
Guinó també diu que el turisme té la seva vessant negativa. Alhora, des del municipi han reaccionat i han apostat per millorar aspectes que ajudin a tenir el nivell turístic actual.
Que el turisme també té externalitats negatives, això és indiscutible. Però el que hem intentat nosaltres, en la mesura del possible, sobretot amb millores en l'accessibilitat, millores en la pacificació del trànsit, amb el control de determinades activitats, amb totes aquestes qüestions, intentem fer-ho compatible. I aquestes externalitzats, minimitzar-les.
Sobre si Besalú es troba saturat de persones pel que fa a turisme, l'alcalde del municipi explica que és una tònica que passa en molts llocs i que no és un problema pel poble.
Sobretot a finals de tardor i tot l'hivern, de tenir certament o de dir que estem tensionats. És que no estem tensionats, només hi ha tensió, com hi ha tants llocs tensió turística en èpoques molt puntuals, que és bàsicament Setmana Santa, que està tensionat tot el país, en definitiva, perquè també si te'n vas a Sedernes per Setmana Santa, també sembla la Rambla, diríem, no?
Els visitants més habituals de Besalú a dia d'avui provenen de França i els Estats Units. Pel que fa al turista nacional, Madrid, Andalusia o el País Basc són algunes de les comunitats autònomes des d'on arriben més persones per visitar un lloc icònic de la Garrotxa.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
I avui estem de dol en aquesta casa perquè ha mort la popular locutora de Radio Lot Gaditos Farges, ha mort aquest dimecres a l'edat de 71 anys. En feia Déu que lluitava contra un càncer al que li ha plantat cara amb total valentia fins l'últim moment. Farges va ser locutora de Radio Lot des de principis dels anys 70 fins després de la pandèmia. Polifacètica a les zones, ha tocat totes les tecles de la ràdio. L'acte de record i agraïment es celebrarà com ella volia a finals d'agost a la finca Les Brides.
Gaditos, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem. Sí. A les portades, què trobem? Banyes o què trobem?
No, trobem. A la portada de revista, concretament, d'Hola tenim amb una...
Així és com Gaditos Farges saludava els oients de Ràdio Lot cada matí ara fa 4 anys. La Gadis del Cor, com s'anomenava la secció de la crònica social que allà feia el programa 5 minuts més de Ràdio Lot, repassava l'actualitat de la crònica rosa. I així és com els oients la recorden i la recordaran per molts anys. Gaditos Farges va néixer a Berja, Almeria, l'any 1950. Va arribar a Olot quan tenia 9 mesos. Aviat es va interessar pel món del teatre i va ser aquí on va tenir el primer contacte amb la ràdio. El seu grup de teatre rep l'encàrrec de fer una radionovel·la i el director de l'emissora, Joan Grau, es fixa en ella per la seva dicció, però sobretot per la seva veu càlida i elegant. Tenia 17 anys. Del 1973 fins al 1976 presenta Ràdio Lot al magazín En Sintonia i desenvolupa diverses tasques de continuïtat i anuncis publicitaris.
Aquí Ràdio Lot e AM28.
El 1978 fa la seva primera secció en català dins el programa Despertador de l'època. Després s'incorpora als serveis informatius i també fa un programa per la llar i consells per dones. Posteriorment, a mitjans dels 80, realitza el magazín de tarda Fred i Calent amb el seu germà Pere Farges. Els anys següents, la Gaditos continuarà vinculada amb Ràdio Lot amb la seva participació en diferents programes d'entreteniment, especialitzant-se en la crònica social. Seccions com Saps què m'han dit o La Gadis del Cor formen part de la història de la casa. Per Gaditos, la ràdio ha estat un dels seus grans amors.
I saps què m'havia passat a mi quan feia el programa de xafarderies amb vosaltres, que sempre acabava amb un acudit, que ja ho sé que en Pere deia que érem dolentíssims, però jo els deia, no? Doncs, trobar-me per al carrer, coneixen, avui has explicat un acudit, però no he pogut escoltar el final. I el
llavors he explicat.
Res que li havies d'explicar al final, saps? Vull dir que aquestes coses sí, són les que t'omplen. Sí, això és el que t'omple de la ràdio. Sí. Aquest contacte amb la gent, que la gent et digui m'ho he passat bé, això és la millor satisfacció que podem tenir tots.
L'any 2016 li diagnostiquen un càncer, malaltia a la qual li ha plantat cara fins al darrer moment. Ella mateixa reconeixia en una entrevista a La Finestra d'Olot Televisió la seva fermesa.
Me varen detectar el càncer i per mi va ser com una epifania, va ser un canvi total. Em va donar pau, em va fer veure les coses que tenim al voltant que passaven desapercebudes per al meu costat, veure-les, viure-les més intensament. Hi ha tantes coses que no ens donem compte quan estem en aquest rol del cada dia, que quan tens un càncer, com no saps quan serà la teva hora, quan duraràs, doncs tot ho mires amb uns altres ulls.
La Gaditos ha estat una lluitadora incansable i ha decidit anar a l'habitació del costat com ella ha volgut.
I a mi, ja t'ho dic, m'ha donat molta pau, molt d'amor, estic molt preparada per la mort. M'he preparat molt, vull dir que el que no vull és patir. Això jo ja l'he dit als meus oncòlegs, he dit als que tinc al voltant. Però vull dir que estic preparada, que a mi, jo sé que jo ja he fet moltes coses a la meva vida, he tingut una família meravellosa, uns fills estupendos, he fet ràdio, he fet teatre, he fet totes les coses que m'agradaven, que ja t'ho dic, estic preparada. Ara els que me preocupen és la meva família. Aquests sí que me preocupen. Però, vull dir, intento portar-ho tot a la normalitat.
Casada i mare de 3 fills, per ella la maternitat ha estat un dels grans regals de la seva vida. La Gaditos no ha volgut en cap moment que el seu traspàs fos trist. Tenia clar que havia de ser un reflex de com era ella. Alegre, valenta, lluitadora i sempre amb uns ulls oberts i un somriure ample i franc als llavis. Per això, l'acte de record i agraïment també serà diferent. No hi ha hagut vella ni funerals. Es celebrarà el dia 28 d'agost a la finca Les Brides de la Vall d'en Bas. Mentrestant, la seva veu seguirà ressonant a la història de Ràdio Olot perquè ella portava la ràdio i els seus oients al cor. Aquest dijous al vespre, Olot Televisió remetrà l'entrevista que va concedir el programa La Finestra a motiu del Dia Mundial de la Lluita contra el Càncer.
Gràcies, Gaditos, per tot i per tant. Canviem totalment de qüestió, anem a la cultura. El Museu d'Història de Girona incorpora al seu fons l'escultura Atenea de l'artista olotina Rosa Serra. La donació, feta per dos metges gironins, ret homenatge a les dones i reforça la mirada de gènere de la col·lecció del museu. De moment, la peça de bronze s'ha instal·lat al pati de l'equipament, tot i que no es descarta que en un futur es pugui instal·lar en un espai públic.
Una de les escultures més representatives de l'estil de l'artista olotina Rosa Serra ja forma part del fons del Museu d'Història de Girona. Els ginecòlegs Xavier Serrat i Josep Antoni González Duix, després de jubilar-se, han donat aquest dimecres l'obra Atenea, un tors femení de bronze que durant més de 30 anys va presidir la seva consulta perquè passi a formar part del patrimoni de la ciutat de Girona. L'artista olotina, que continua treballant als seus 82 anys, ha celebrat que l'obra passi a formar part del Museu d'Història de Girona.
I després un dia ells em van telefonar i em van dir: escolta, Rosa, que nosaltres tenim una idea, som aquells doctors que tenim l'escultura i la volem donar. Vaig quedar tan parada i tan agraïda, i en tot cas ells tan amablement, amb aquesta facilitat que em van dir: a més, tu hauries de venir, nosaltres vindrem perquè també volem veure, i saps, molt, tot molt planer, i una gran il·lusió per mi, una satisfacció i un agraïment que no és una cosa que no m'havia trobat mai, és la primera vegada de la meva vida.
De moment, l'escultura ja es pot visitar al pati de l'equipament, tot i que no es descarta que en un futur pugui instal·lar-se a l'espai públic, igual que Olot i altres ciutats del món, si es donen les condicions adequades.
I no deixem l'art perquè Generacions Creatives és el títol de l'exposició conjunta de tots els alumnes d'Antonella Lauri, llicenciada en Belles Arts a Roma i professora de diferents disciplines artístiques, assegura que tothom pot fer art i convida els ripollesos a explorar el seu món interior.
L'Antonella Lauri és llicenciada a l'Acadèmia de Belles Arts de Roma i des de fa un temps també és formadora en diferents disciplines artístiques com pintura, escultura o ceràmica. Lauri ofereix classes a Sant Joan de les Abadesses i Ripoll, a adults i també infants. Ara ha estrenat una exposició compartida amb els seus alumnes. Es tracta de Generacions Creatives i es pot visitar al vestíbul de la Biblioteca La Mermata.
Aquí tenim la part dels infants. Hem treballat moltíssimes tècniques, hem treballat paper maché, treballem el dibuix i la proporció, hem fet ceràmica també amb els infants, hem après el color, l'ombra, els volums, i amb els adults hi ha molts quadres que també han pintat amb diferents tècniques. Hem fet bodegons, treballem molt la llum i l'ombra.
Lauri assegura que tothom pot fer art i que cal oblidar la idea de no sé fer-ho o no hi tinc traça. A banda de la creació d'obres, els beneficis de la pintura o l'escultura són múltiples.
Crec que el que més ens agrada és poder ensenyar que tothom pot fer art i que tothom pot aprendre i que tothom pot treure alguna cosa que porta dins d'una manera molt bonica i molt creativa i molt plena de color. Que tinc moltes persones que venen a classes i ho diuen. O sigui, no és que vinc per pintar en si, per tenir quadres a casa o per fer peces de ceràmica, però venim per aquest treball que fas molt intern de treure coses, de relaxar-te, perquè és un moment en el que tu no penses a res més que sigui el color, la forma, el dibuix.
Generacions Creatives es podrà visitar fins al 28 d'agost en horari de la biblioteca.
I a l'antena dels 5 minuts més, ara és temps per l'esport. L'Olot perd 1-3 en el segon partit de pretemporada davant el Girona. Un doble de Minso i un gol a l'inici de la segona part de Javi Sarà s'han sentenciat al conjunt garrotxí. Escoltem el tècnic, en Roger Vidal.
Bé, m'ha agradat més la segona part que la primera. La primera hem estat poc ordenats. Ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona. No hem estat bé. Hem saltat quan no tocava saltar i a la segona part, segurament fent un pas endarrere, hem estat més juntets, amb les línies més juntes.
I avui també hem de parlar de que aquesta setmana ha començat una nova edició del campus multiesport de l'Efec Vall del Ter, que ha tornat a batre un rècord de participació. En total, 130 nens i nenes formen part del projecte, repartits entre les tres modalitats esportives amb què treballa l'entitat, que és futbol, bàsquet i també patinatge artístic.
Les pilotes i els patins ja tornen a rodar a Camprodon. Aquest dilluns 20 de juliol ha començat una nova edició del campus multiesport de l'Efec Vall del Ter. Enguany el campus torna a registrar una participació de rècord amb 130 nens i nenes inscrits entre les modalitats de futbol, bàsquet i patinatge artístic. En parla la coordinadora del campus de l'Efec Vall del Ter, Sílvia Martí.
Aquest any som 130 nens i nenes en total repartits entre les dues setmanes. Segueix destacant la secció de futbol, que té uns 70 participants aproximadament entre les dues setmanes. Llavors hi ha bàsquet, que hi passen uns 30 nens i nenes, i també patinatge, que en total són unes 20.
Durant el matí els nens i nenes realitzen cadascuna de les modalitats en diferents espais: futbol al Camp de la Vila, patinatge al Pavelló Llandrius i bàsquet a la pista de l'Institut. A la tarda és moment per la part més lúdica, amb activitats grupals pel municipi.
Sí, sempre diem que el nostre campus sobretot es viu l'experiència al complet quan es fa matí tarda, ja que és la manera de poder viure la part més esportiva amb la part més lúdica, que és quan es coneixen més els nens i nenes entre tots i també amb els monitors i monitores.
Enguany, un dels factors nous al campus ha sigut l'onada de calor d'aquests dies, que els organitzadors intenten combatre amb jocs d'aigua i molta hidratació.
Sí, aquest any hem hagut de tenir en compte l'onada de calor que estem patint. Sí que és veritat que preferim més la calor que no pas la pluja, perquè t'obliga a canviar activitats, i l'any passat ens va passar, però també intentem que cada moment estiguin bevent aigua o remullant.
El campus multiesport finalitzarà el divendres 31 de juliol amb una diada plena d'activitats esportives i lúdiques per tancar aquesta edició, abans que l'Efec Vall del Ter torni a engegar motors per la temporada 2026-2027.
Ho deixem aquí i tornem demà a la mateixa hora. Que passeu un bon dia.